és única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió. Setmanari de l'Alt Empordàvem amb tu. Sigui on siguis tu, les notícies a prop teu. Setmanari de l'Alt Empordà, Empordàvem amb tu. El quiosc, el viu al PC, a la tauleta també. Setmanari.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxamés.cat i descarrega't l'app. Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera.
Molt bon dia, molt bon migdia a tots. Són passant 2 minuts de les 12 del migdia d'aquest dimarts, dia 28 d'octubre. Es va acabant, aquest mes d'octubre. Es va acabant l'octubre, ja aquest cap de setmana ja és Tots Sants, és la castanyada, o el Halloween, o el castawin, o com li vulguin vostès dir aquesta cosa que passarà aquest cap de setmana. Però abans del cap de setmana encara estem a dimarts, encara en falten uns dies, i com sempre anem encarant la setmana. I obrim una Aigüera d'avui dimarts, on primer de tot tindrem la d'Ali Giné, com cada dia amb l'abans informatiu, que vindrà l'informatiu que vindrà després de la una. Tindrem Havaneres amb en Joan Brugués, amb en Sons de Taverna. Trucarem en Pere Puigverd precisament per parlar d'una cosa molt típica per aquestes dates, és a dir, castanyes i moniatos. Per tant, estem en plena època. Ja li vam llançar la proposta la setmana passada, no sé si us en recordeu. En Paco Torres ens farà el seu vermut musical i parlarem amb la Fundació Salut Empordà d'una campanya, d'unes xerrades que hi ha hagut sobre el bonus dels medicaments, que això també és una cosa molt important. Primer de tot, deixeu-me, com sempre, fer una reflexió, i la reflexió d'avui va perquè avui es commemora, o es celebra, si es pot dir celebrar, el dia en contra de l'assetjament escolar, el que anomenen, o s'anomena novament com a bullying, i que sempre ho havien dit com el matón de la classe o la matona de la classe li fa la vida impossible a algun alumne de l'escola. Un tema molt important, perquè sempre s'hi havia donat poca importància, o tradicionalment se li havia donat molt poca importància, tant per les famílies com per part de les escoles, per les dues parts, que això sempre és important, però abans les coses s'amagaven i ara estem veient com molts problemes mentals, molts problemes de salut mental, fins i tot arribant als extrems de suïcidis en alguns casos com hi ha hagut recentment, sense anar molt lluny, fa uns anys, al mateix barri de Sant Andreu, amb la Caire. És un tema molt greu, és un tema que no podem deixar enrere, perquè si no cuidem la salut mental dels infants, aquests traumes, aquests abusos, perquè són abusos que passen en edat infantil, això evidentment té repercussions un cop arribat a l'edat adulta, millor dit, a tota la vida de la persona. I ens hem de posar-hi més. Ho hem de denunciar, no hem de permetre que s'abusi d'aquesta manera a les escoles, i hem de parar atenció, sobretot actualment, amb les eines que hi ha, perquè amb la introducció encara de les eines digitals, dels mòbils, de les tecnologies, fins i tot de la intel·ligència artificial, es pot fer molt i molt i molt i molt mal. Doncs aquí la reflexió d'avui, pensem-hi, i sobretot pensem-hi a nivell tant de famílies, el que tenim a casa, com a nivell d'escoles i tot el personal que intervé en les escoles. Dit això, ens anem, com sempre, a l'avanç informatiu. I amb l'avanç informatiu, la que tenim aquí sentada a l'estudi de Ràdio Les Cales, la Lali Gené. Lali, bon migdia.
Hola, bon dia, migdia.
Bon migdia,
sí, aquí estem. Sí, eh? Això del bullying, no és que, tu ho has dit, eh? No és que abans no n'hi hagués...
Uh-huh.
És que abans no se sabia.
No se sabia.
No es feia cas. I això és com també lo dels maltractaments.
Exacte.
I tantes altres coses, mm-hmm. No? Pot ser que sí que hagi augmentat també amb efecte crida o el que sigui, no? Però en qualsevol cas el problema és que abans s'amagava.
Sí.
I ara se sap.
I ara se sap.
Bueno, doncs sí, veurem com funcionen aquestes campanyes i aquestes polítiques de tolerància zero amb aquesta mena d'actituds.
El que queda clar és que si les campanyes no tenen resposta després a nivell de carrer, les campanyes per poc serveixen.
Però és que aquí és multifactorial, és a dir, la primera intervenció és des de la família.
Això està clar.
Al final l'escola pot fer i ha de fer. Però la primera intervenció és la família.
Primer és la família.
Nanos que viuen en famílies que, bueno...
Sí, evidentment. No, la família, hi ha moltes realitats dintre de les famílies i molts contextos.
I
no?
Molts contextos.
Però la feina de l'escola també
no
és
trec,
no amagar-ho, no per protegir determinades famílies.
Això està clar. I posar i aixecar l'alerta.
I aixecar l'alerta. Que
està claríssim.
És molt important.
Bueno,
Lali,
va,
notícies locals. De què se parla a l'escala?
Doncs mira, es parlarà de que el preu de l'aigua pujarà.
Oh.
Ja s'havia mig avançat, eh? Vull dir, la gent ja hauria d'estar una mica mentalitzada de que hi hauran canvis a partir de gener. Això s'ha aprovat en aquest últim ple municipal, l'aprovació inicial dels nous preus de l'aigua potable a partir de gener de 2026 serà un increment important, ja que la gestió del cicle de l'aigua anirà a càrrec del Consorci Aigües de la Costa Brava i això, els nous preus bonifiquen de manera important també l'estalvi, és a dir, per una banda hi haurà un augment de tarifa, però per l'altra també bonificacions amb els que tinguin els trams més baixos, no? També s'ha parlat de la resta d'ordenances que per ara no tenen canvis destacats, però si preu de l'aigua, de fet l'alcalde ja ens ho havia comentat la setmana passada a l'alcaldia,
sí.
Amb les obres a l'ETAP, etc, tot això doncs, ha encarit el canvi de gestió també doncs, ha encarit el tema. Veurem com acaba, doncs, a la factura de l'aigua. Al final, lo important és
el número
que arriba.
I comparar amb el que hi havia abans.
Ah, exacte, el número que arriba i compararem, a veure, després que no sigui una part d'aigua i la gran part, tota la resta d'impostos.
La resta,
no?
Com passa amb la llum, no?
Exacte. Vinga, va. Més cosetes. Aviam. En marxa els darrers retocs al passeig Lluís Albert.
Cert.
Bueno, important.
Important.
Important, important.
Perquè quedaven coses per fer.
És que quedaven aquells serrells que sempre
aquells
diem.
Aquells serrells. Alguns més llargs i altres més curts.
Exacte, pots portar el serrell curt o pots portar el serrell
sí.
XL. Doncs aquí, no sé. La qüestió és que un cop passada la temporada d'estiu han començat els treballs per enllestir la totalitat de les obres al passeig. Des d'ara fins mitjans de novembre s'acabaran d'instal·lar els contenidors soterrats, les espatlleres dels bancs, algunes connexions elèctriques, un faldó al monument de la Cobla i les darreres senyalitzacions.
El faldó era el serrell.
Ah, aquest era el serrell,
era el
exacte.
Serrell, el faldó.
Tot venia d'aquí. Vinga. Això. Vamos, sona amb la ràfaga, m'encanten, molt bé. Vinga, més d'un centenar d'amics i familiars del músic Ramon Manent li organitzen un homenatge, allò que vam parlar ahir.
Exacte.
De l'homenatge d'en Ramon, aquells homenatges importants fets en vida, no un cop morts, perquè si no doncs ja no té el mateix, la
perquè
mateixa rebuda.
Perquè el que importa és passar-s'ho bé en els homenatges.
Correcte. No, bueno, no sé, exacte.
I
bé,
emportar-t'ho.
I emportar-t'ho. I bé, ens ho vam passar i ens ho vam emportar. Val, cosetes d'aquest homenatge? Doncs mira, que els cors Anselm Viola, País Meu, Indica, així també com un grup d'amics i familiars amb el suport de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, van organitzar aquest diumenge un acte de reconeixement a la trajectòria de Ramon Manent, la trobada dedicada al músic especialitzat en cançó tradicional, que n'hem de dir d'en Ramon, i preservació del cant popular català, ha comptat amb intervencions, actuacions en directe i un dinar popular. I moltes personalitats del món de la cultura i de la cançó popular, sí, sí. Etc.
El nivell de la personalitat d'en Ramon, o sigui, si en Ramon és una personalitat
nivell
cultural...
Ara, doncs, aquí ha de venir? Doncs,
personalitats
culturals. Bueno, doncs això, avui sí que li dediquem una part de l'informatiu al seu homenatge. Vamos. Trobada amb les Conques per crear una delegació Ecofier... Ecofir, no sé com dir-ho això, a Catalunya. Bueno, la qüestió. El restaurant escalenc Masconques ha acollit una important trobada de diferents membres de l'Associació dels Discípuls d'August Ecofir.
Vale,
Ve d'aquí. La majoria ha vinguts de diferents punts de França, ja m'ho imaginava, no?
De tota la vida.
L'objectiu ha estat donar un primer pas per establir a Catalunya la primera delegació d'aquesta prestigiosa associació gastronòmica a l'Estat espanyol. Bueno, doncs si ja teníem fama aquí de tenir cuina francesada, ara en tindrem més. Però si menja bé el Masconques, eh?
Sí, si menja bé.
S'ha de dir això, s'ha de dir. Vinga, ràfaga! I entrem ja en el terreny dels esports. Ahir parlàvem de resultats esportius, avui el que parlem és de la presentació d'equips, perquè aquest cada setmana també hi ha hagut presentació del Futbol Club L'Escala, que ens diu l'Ivan que ensenya múscul, amb els seus 350 jugadors i jugadores que té. Ha presentat en societat tots els equips que han crescut respecte a l'exercici passat. Ara en són 24, des de l'escoleta fins al primer equip, i en total, el que dèiem, 350 jugadors defensant els colors blaugranes escalencs.
Blaugranes escalencs,
que vol que us digui.
No, està bé el blaugrana.
És un bon color. Doncs això, i llavors ens queda aquell titular fantàstic.
Aquell titular fantàstic, tot teu. Que m'agradaria poder explicar moltes més coses en aquest titular del temps, però ja saps que últimament anem una mica escassos.
Sí, clar.
Estem en crisi.
Sí.
Crisi meteorològica, perquè no fa gaire cosa.
Bueno, a excepció del cap de setmana...
Sí, però tampoc va
però
ser
tampoc
res.
Era
tampoc
res,
va ser res de l'altre
bueno,
món.
Bueno, perdona, no fem gran cosa. La setmana passada van ser els aiguats...
O l'altre, els de l'Ebre, no?
Sí, els de l'Ebre.
Aquí no hem tingut...
Bueno, fusta, perquè aviam, pot ploure, però tampoc cal que foti aquestes... Ja està, vale.
Tranquil·litat, calma i tranquil·litat en el dia d'avui, molt semblant a la jornada d'ahir, amb la novetat de que entrarà una mica més de garbí a migdia i tarda, per tant, podem pujar 1 o 2 graus respecte a ahir.
Val, això és el que em preguntava. Temperatures?
Avui 20-22.
Ho dic per si canviar-me la jaqueta o no.
20-22 avui.
Vale.
20-22 avui. La propera matinada es taparà, per tant no serà tan freda com aquesta matinada.
És que ho ha estat molt, aquesta.
Hem estat altre cop entre 6 i 9 graus, depenent del
lloc. Sí, hem hagut de pujar la manteta altra vegada.
Sí, els peus ja començaven a refredar una miqueta.
Sí.
I demà un dia més ennuvolat, sobretot migdia, matí, migdia, tarda, no plourà, serà un sol ennuvolat.
Estem a dimecres ja.
I vent de sud, d'entre mitjorn i garbí, gairebé tot el dia.
Bueno, pues, pocs canvis.
Pocs canvis.
I el que dèiem, aneu capejant el temporal amb vestits de capes. Vestits
exacte,
de capes
capejant
perquè...
el temporal és...
és així.
Et compro aquesta.
Vinga, ja està.
En saban, no?, el temporal de ceba. De capes?
Les capes de ceba, en saban, exacte.
Molt bé, Lali, t'esperem al punt de la una amb l'informatiu i tot seguit amb la tertúlia de la plaça.
Amb la tertúlia de la plaça.
D'acord?
Ja en parlarem, sí.
Doncs fins al punt de la una, que vagi molt bé. I un cop hem repassat totes les notícies que formaran part de l'informatiu diari d'avui de Ràdio L'Escala, ara anem a posar una mica de veneres amb els sons de taverna de Joan Brugués i aquesta de Què t'ha dit el mar?
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
El 2011, la Clara Bonfill va publicar el seu primer treball discogràfic, L'altra cara de la venera, on s'endinsa plenament dins el món de la venera i el cant de taverna. hi trobem temes clàssics i de composició pròpia, que tenen a veure amb els primers. Entre tots ells, destaca Què t'ha dit el mar, un tema preciós d'una persona que, tot i ser de terra endins, estima molt el mar i així ens la canta.
Què t'ha dit el mar, aquesta manera que ens portava en Joan Brugués amb els seus sons de taverna. I ara, que passen gairebé 20 minutets de les 12 del migdia, ens anem amb el Temps de Terra i amb Pere Puigbert.
Temps de Terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigbert.
Pere, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
Com anem? Com va la setmana?
La setmana bé. Està fent un temps bonic. Està fent un temps agradable per als pocs turistes que queden. Però bé, caldria una mica d'aigua, si sóc sincer.
Ara t'anava a dir, no? Ja convindria una miqueta d'aire. No sé si que per algun cultiu en especial.
Sí,
o si...
mira, hi ha un cultiu, no del que parlarem avui... Mm-hmm. Però hi ha un cultiu que a la gent li agrada molt veure a la primavera, que és la colza.
Sí.
La colza ara, just fa un mes que es va sembrar, i algunes d'elles van néixer molt bé i algunes no tant. Els hi faltaria una mica d'aigua i fins i tot per les que van néixer bé, perquè ara ja no tenen aquell color verd, 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 sinó que tenen el color que jo dic de patir aigua, de patir... Set, és un color grisenc, més grisenc. Per tant, sí que aniria molt bé, uns 20-30 litres. Per tant, però, esclar, no podem mandar. I
no,
per
clar.
Altres cultius, Sergi, com el que avui
sí.
Vam dir de parlar,
sí.
Com el...
Els moniatos.
Els nous,
sí.
Ha sigut un any fantàstic, estupendo, perquè va ploure a la primavera i a l'estiu. Que és quan cal que plogui pel noguer, i a l'hora de la collita, que no vol veure ni una gota d'aigua, doncs no va ploure res. I hem recollit unes nous aquest any, que si tens l'oportunitat de veure'ls i provar-los, de dintre són ben blanques. Normalment, com obres a vegades és marró, no?
Sí,
així,
sí, sí.
Que vol dir que quan cau l'humitat, com que és la nou, no té la closca ben ferma, ben tancada, és porosa. I si ja cau a terra i venen pluges, aquell humitat penetra dintre i fa ennegrir allò que passa amb la fusta, no? Fa ennegrir tant la part de fora com la part de dintre.
Doncs, Pere, avui ens venies a parlar, ens dèiem els titulars amb l'Ali Giné, que d'una cosa molt típica d'aquestes dates, no? De moniatos i castanyes, que just aquest cap de setmana arriba la castanyada.
Sí, jo t'ho volia fer l'apunt d'això perquè la gent sàpiga que ara és el temps de les nous, també.
Sí, també, home, i tant.
Doncs el que dèiem, els moniatos i les castanyes, ara és l'època de l'any que se'n consumeix més. És una època que hauria de ser més fred, esclar. No, ja el temps se'n va una mica per les branques, no? Però la gent si està a menjar castanyes i moniatos, com que era el temps que es consumien, amb aquestes temperatures que fan, com aquell que diu, amb màniga curta. Per tant, n'hi ha en el mercat. Aquest any, diguéssim, el que no hi ha gaire és castanya ordinària. Hi ha castanya de molta qualitat. Això fa que el preu s'enfili una mica més, perquè hi ha anys que hi ha castanyes petites, tenen algun problema de cucs. Aquest any no. Aquest any la castanya que hi ha al mercat és molt sana, però té un problema que té calibre i val diners, Sergi?
Tu, Pere, que últimament havies estat fent rondes per Espanya, havies visitat sobretot el nord, centre i nord, si no vaig errat, aquest
sí,
any
sí.
El que deien que havia afectat molt o força les castanyes és tots els incendis que hem tingut, sobretot a Castella i Lleó, Galícia, Extremadura...
Sí. Sí, la veritat és que és una de les causes que vagi cara, però s'han salvat diguéssim les plantacions que estan cultivades. Això és, fixa't tu, el que fa el pagès. És a dir, tot el que eren plantacions de castanyers,
sí.
Cultivats, no s'han cremat. S'han cremat els salvatges.
Uh-huh.
S'han cremat aquestes que hi ha a vegades en els boscos que la gent els troba passant per la carretera i que fins i tot cauen a la carretera i que van a collir castanyes, tots aquests boscos s'ha fet molt de mal. Però, esclar, avui dia hi ha molts pagesos que han optat com el cultiu de la castanya com un cultiu molt rendible. I llavors, com que la castanya que va al mercat necessita un estàndard de qualitat bastant alt, ha anat bé perquè així tenen bon producte gràcies a aquests camps cultivats. Tot i que s'ha cremat moltes hectàrees de castanyes salvatges, moltes d'elles tampoc es collien. Uh-huh. Pensa que hi ha boscos de molt difícil entrar, i per tant sí que hi havia castanyers, però moltes d'elles eren per als animals.
Un cultiu que també va superar un sotrac, almenys no sé si va afectar també el cultiu, el silvestre segur que sí, que era l'anomenat xancre del castanyer, que va ser una malaltia que els va afectar moltíssim fa un temps enrere.
Sí, clar, és que el cultivats no, saps? És el que et deia. Uh-huh. Perquè quan tu cultives un arbre, te'n cuides molt de que no agafi malalties. Però, esclar, tot el que era salvatge, tot el que era silvestre del boscos, que normalment abans no agafava res, ara, malauradament, amb aquestes calors que fa, doncs sí que s'ha fet mal. La castanya no n'hi ha d'aquella que, diguem, silvestre, diguéssim, la que trobes lliurement en els boscos, no n'hi ha ara. Els camps de cultiu s'han salvat i fan una castanya de molta qualitat.
I aquí a Catalunya, Pere, com ho tenim, la producció de castanyes? No sé si se concentra bàsicament en tota l'àrea del Montseny, per exemple.
Sí, Montseny, Guilleries. Hi ha algú que ha començat a cultivar i cuidar els castanyers a la part de Viladrau, mm-hmm. Però són comparat amb el gran consum de castanyes, aquí podríem dir que és un tant per cent minúscul, molt petit, i per tant no podríem dir que no és que sigui significatiu, però és de molt bona qualitat la castanya. Qui tingui oportunitat de provar-la veurà que és molt bona. Sergi, és poqueta uh-huh. cosa les hectàrees que hi ha de castanyer que es cuiden una mica, tot i que anys de fred també es troben bones castanyes si els vas a recollir al bosc com si collissis bolets,
sí,
no?
Sí, sí.
Tot i que no té la mida que poden tenir aquestes castanyes de cultiu, doncs és una manera de conèixer la natura i no fan cap mal a la gent, Vull dir que si veuen que són castanyers, que no estan cuidats, que no estan marcats, que no diu que és un... Tot i tenir propietat privada, entenc que aquests propietaris, igual que se'ls hi va buscar bolets a les seves finques, si no fas mal, doncs uh-huh. no és cap perjudici per la natura,
I Pere, l'altre producte que acompanya les castanyes en aquesta celebració, no pas llet, sinó els moniatos, en aquest cas, que ja en vam començar a parlar la setmana passada i ens vas ja introduir de què es tractava, no? Que era un tubercle, el moniato.
Sí, és un tubercle que això sí que és un cultiu que va a més i que se'n consumeixen més. És un tubercle semblant a la patata que fa... els fruits, el tubercles, els poden ser més grans o més petits, depèn de les varietats. Però hi ha aquestes varietats que avui dia triomfen al mercat, no són les varietats que hi havia abans a pagès, que era un moniato blanc de pells, molt semblant a la patata. Aquests són uns moniatos que són vermellosos i que la varietat va venir d'Israel, i aquests boniatos estan triomfant al mercat perquè la mida és molt uniforme i molta gent els agrada que tingui una mida uniforme per fer el forn, que no siguin ni massa grans ni massa petits. I això va més, s'està plantant aquí al sud de la península Ibèrica bastant, tota la part de Màlaga, que abans eren patates i així, ara els boniatos moltíssims. N'hi ha, jo diria que cada vegada, més quantitat.
I hi havia, no sé si tinc mal entès també, una varietat que fins i tot era més lila, la carn, o més morada?
Sí, potser et confons amb la patata lila. amb la patata violeta.
Vale, potser. Cert.
Perquè el boniato, en el mercat, jo no n'he vist mai. Uh-huh. Sí que hi ha diferents textures de rosa i algunes poden ser una tonalitat més groguenca, altres una més taronja, però lila, hi ha una patata viva, completament viva, com és un tubercle igual, és la patata violeta, i això en els restaurants d'alta volada a vegades uh-huh. la donen perquè té una textura una mica diferent i el color sobretot.
Abans deies de les mides, mira, l'altre dia vam tenir una casualitat, que un company nostre productor local de la colla li va regalar una amiga pel seu aniversari un moniato de més de 3 quilos. I deia justament això, no? Que aquests tan grans, la gent potser busca el que deies tu abans, una mida una mica més uniforme, sí, que a vegades sí, sí. No sap què fer-ne d'aquestes peces tan grans.
No, aquests tan grans, la veritat, és que potser per fer una crema de boniato podria servir, mm-hmm. no? Però per la gent els agrada molt el forn, saps? I és un tubercle que és molt bo el forn. Però també, vull dir, es poden menjar amb cremes, amb sopes, i per tant, aquests tan grans no tenen gaire èxit comercial.
I fins i tot xips, no? Ara també fan com patates xips de boniato.
Sí, xips de boniato i de iuca igual barrejats amb pastanaga. Uh-huh. Cada vegada intentem menjar més sa, i això és molt més sa que diríem que aquestes marques que no són ni patates, que és pasta de patates amb potenciadors,
sí,
de gust,
sí.
Que una marca molt coneguda que tothom ja li veu cap.
Exacte, que comença per L i acaba per S, o comença per P,
sí,
i acaba per també per S, no?
Rodó.
Sí, exacte.
Això és molt bo de gust, però molt poc saludable, saps?
Sí, sí.
Perquè això és pasta de patata, no és ni patates. Uh-huh. Vull dir, si mires el percentatge de patates, és molt petit. En canvi, si et fas un xip, doncs que és més d'allò.
Per acabar, Pere, fins quan tenim moniatos, o fins quan podrem... Fins quan s'allarga?
Sí, més que la castanya. Uh-huh. La castanya podríem dir que en tenim per un mes, al novembre. El novembre ja és més difícil. I el boniato, sí, el pots allargar, perquè és una conserva amb càmera frigorífica, i ho allargues bastant. I llavors, esclar, també en venen d'altres països. Tot i que la castanya només en produeixen els xinesos, i no n'arriben aquí de xinesa. Però boniatos de Sud-amèrica, a l'estiu, ne venen, és a dir, quan nosaltres no en tenim, ne venen de l'hemisferi sud.
Doncs, Pere, moltíssimes gràcies un dimarts més per estar aquí amb els teus productes de la terra, i desitjar-te bona castanyada, a menjar moniatos, castanyes i panellets,
sí,
aquests
només,
dies.
Sí, només dic que si ho tires de Girona...
Sí?
Tenim entrades gratuïtes a Fruites Núria.
Molt bé.
Poden recollir-se, no és que sigui molt que fan pagar, però tres obrets segur que sí. I mira, us adonem, perquè tenim molta clientela a l'escala i val la pena que els hi donem.
Doncs fantàstic, Pere. Que vagi molt i molt bé.
A vosaltres, gràcies.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ara el que hem de fer és posar una cançó. Mira, ens ha demanat una cançó la Maria Luisa Díaz, i com últimament està molt de moda per diversos motius, jo penso també alguns més saludables que no pas d'altres, a l'Oreja de Van Gogh. Va, i us posarem aquesta Cuídate, de l'Oreja de Van Gogh, de la primera etapa.
Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi sed, mis recuerdos y alguna canción son hoy un premio de consolación. Y tú, ¿qué has hecho para olvidar? ¿Qué fue de aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Cubrí mis ojos con mis manos.
Doncs la Breja de Van Gogh, que ens la demanava la Maria Luisa Díaz amb aquesta cançó de Cuídate, amb l'àlbum del Viaje de Copperpot. Ja fa uns anyets, d'aquest àlbum. Crec que era, voltava als 2000 aproximadament, érem bastant més joves. I tot lo de la Oreja de Van Gogh, lo de la Maya Montero, que també dona per unes quantes tertúlies. Bé, deixem l'Oreja de Van Gogh i ara ens n'anem a parlar de salut. Anem amb la Fundació Salut Empordà i concretament anem a parlar d'una campanya, d'unes xerrades al voltant del bon ús dels medicaments, amb la Paula Villariezo. Doncs aviam què ens explica.
El destacat de la jornada.
Doncs obrim portes d'aquest destacat de la jornada d'aquí del mes calent a la Higuera. I avui ens anem a parlar de salut, anem a parlar de medicaments i concretament del bon ús dels medicaments amb la farmacèutica, la Paula Villariezo. Paula, benvinguda al mes calent a la Higuera aquí a Ràdio L'Escala.
Hola, bon dia, gràcies.
Doncs clar, parlem d'això perquè durant el mes d'octubre aquí a l'Escala s'ha estat fent una campanya repartida en 3 dies, el 9 i el 23 concretament, de diferents, o sigui, del bon ús dels medicaments, de què cal saber de l'insomni i què cal saber de la diabetis. En aquest cas parlarem evidentment d'aquesta campanya, però també dels medicaments. Paula, presenta'ns una miqueta aquesta campanya, què heu fet i quin és l'objectiu d'aquestes xerrades i d'aquesta comunicació.
Sí, consisteix en uns programes d'educació sanitària per fomentar el bon ús dels medicaments, les sigles al PESBU. Aquesta iniciativa consta de xerrades informatives, en aquest cas en el municipi de l'Escala se n'han realitzat 3 durant 3 dijous consecutius, que el que permet és que els farmacèutics comunitaris implementin aquestes xerrades amb l'objectiu d'augmentar el coneixement sobre el bon ús dels medicaments i així és una manera de millorar les habilitats en el seu maneig.
Si la relació, aviam si m'equivoco, és directa, si vosaltres heu de fer xerrades o promocioneu aquesta comunicació, això vol dir que el personal, que la gent no fa l'ús que hauria de donar dels medicaments? Actualment no és l'ús gaire correcte?
Actualment cada cop ens estem donant compte que com que estan sortint més medicaments nous, més pautes noves, medicaments una miqueta més complexes d'utilitzar, tothom sembla que ho està, té un bon ús, o sigui, té com unes rutines molt marcades, però a l'hora de la veritat s'està veient que no s'estan seguint bé les pautes. Ni les pautes, ni com s'utilitza cada medicament, ni com s'ha de prendre. Llavors, això es reflecteix a l'hora del tractament.
I en aquest cas també veieu que, per exemple, que la gent es busqui la vida per internet o per buscant coses, això fa més mal que bé?
Exacte. Al final, fins fa relativament pocs anys, hi havia només el prospecte, pràcticament. Fa més anys. Però, clar, llegir el prospecte era com llegir tot una parrafada. Llavors, ara amb l'accés a internet és molt més fàcil sobreinformar-nos de com s'utilitza cada medicament. Llavors, crec que això perjudica més que altra cosa. També estem veient que hi ha gent que està molt polimedicada, llavors és molt normal que quan estàs prenent molts medicaments al llarg del dia, algun no l'estiguis prenent de manera correcta.
I aquestes males pràctiques afecten a tots els sectors d'edat? O hi ha algun sector especialment que veieu vosaltres que fa falta posar-hi més èmfasi?
Home, un dels més sensibles és la gent gran. Llavors, al final, aquestes xerrades sobretot estan enfocades a la gent gran dels municipis. Que després pot vindre gent de totes les edats, només faltaria, perquè al final estan obertes a tothom, són totalment gratuïtes i d'accés públic, però estan molt enfocades ja a gent de, diríem, a partir de la jubilació, més o menys, però sense, vull dir, amb oberta a tothom.
I fem una mica de balanç. Com han anat? Són xerrades, ara estem a dia 27, ja han passat aquestes 3. Quina experiència n'heu tret?
Doncs la veritat que molt bé, molt positiva. Sí que potser la primera va tindre poca expectació, perquè tampoc no es coneixia massa que es faríem aquestes xerrades, però després el boca orella ha fet que les dues següents, que crec que eren una miqueta més específiques i eren més interessants, han tingut molt més públic. Uh-huh. Llavors, la primera, que era més enfocada sobre el bonus dels medicaments, era més generalitzada, era com per aprendre pautes bàsiques que podem utilitzar el nostre dia a dia per qualsevol tipus de medicació que puguem arribar a prendre, tant crònica com aguda. En canvi, les altres dues, tant l'insomni com la diabetis, l'insomni sí que és una miqueta molt més generalitzat, la diabetis ens vam focalitzar molt més amb la diabetis tipus 2, que és la que es presenta a partir de ja de certa edat, la veritat que van tindre molt bon feedback d'expectació.
Clar, jo et vull preguntar, no sé si això també ho vaig tractar concretament en aquesta xerrada de la diabetis, de tota la polèmica que hi ha amb aquest omepazic, que es diu aquest medicament que ha sortit nou, això també va planar a la xerrada o què us hi esteu trobant en aquest cas?
Del medicament, l'injectable, l'Ozempic.
Sí, exacte.
Ah, es va parlar molt poc perquè al final, com que es parla una miqueta del tractament farmacològic,
sí.
jo el vaig donar a conèixer. Llavors, al final, crec que en el seu moment va haver-hi molt de boom, es va fer molt de ressò, i ara mateix està molt més estabilitzat el seu ús, el seu funcionament. Al final és un medicament que va en recepta, ha d'anar pautat per un professional, per un metge o una metgessa. Sí, sí. Llavors, és una manera de regular-ne el seu ús.
Uh-huh.
Tant, clar, en el mercat actualment hi ha l'Ozempic,
sí,
i hi ha l'Wegovy. Són dos medicaments pràcticament el mateix, però un s'utilitza per diabetis i l'altre s'utilitza per sobrepès. Llavors, també és una mica una manera de regular la seva comercialització.
D'acord. Un dels problemes, que això suposo que heu tractat també la segona sessió informativa, que la gent cada vegada té més alterat el problema del son, no? També, això també us esteu trobant, no? De què veu, com la veu enfocar directament aquesta xerrada de l'insomni?
Sí, al final la xerrada de l'insomni és molt, molt, molt generalitzada. La vam enfocar una miqueta primer partint de una mica de les estadístiques actuals d'insomni que ens trobem tant a nivell mundial com a nivell més regional, diguem-ho així, i després ja vam focalitzar-nos més en una miqueta en les bones pautes per poder tindre un son més reparador. No tant amb la medicació, al final la medicació, igual que tractaments per la diabetis, han d'anar pautades per professionals sanitaris, per metges i metgesses, perquè normalment són medicaments forts que poden crear certa dependència. En canvi, si en el nostre dia adquirim certes recomanacions, certs hàbits per millorar una miqueta l'estil de vida, des de l'alimentació, l'exercici, la relaxació del dia a dia, com ens relacionem amb el nostre entorn, tot això millora una miqueta també la nostra qualitat de son. Llavors, bueno, ho vam enfocar una miqueta més per aquí, que no tant de matxacar-nos a saber quins medicaments hi ha, per què serveixen i quins efectes adversos podem tindre.
Tornem al tema del bon ús dels medicaments, o millor dit, també en sobremedicació. El problema aquí està potser més en aquells medicaments que no necessiten recepta mèdica?
Bueno, jo crec... Si nosaltres quan anem a la consulta parlem una miqueta de quins són els medicaments que estem consumint, al final tots els medicaments van amb recepta mèdica, a no ser que siguin els d'ús publicitari, diguem, capses de paracetamols i ibuprofenos amb menys quantitat, aquests no anirien amb recepta mèdica i són per tractaments puntuals, d'algun dolor puntual, sinó sempre es recomana assistir a un personal sanitari perquè te pauti, te faci una pauta mèdica, tu facis just la pauta que te pertoca i deixar d'utilitzar-lo. Llavors, durant molts anys hi ha hagut molts problemes amb l'autogestió dels medicaments, que a dia d'avui encara hi és, però això no ha desaparegut. Llavors, això jo crec que és el que ha fet que ens automediquem sense saber si realment és el tractament adequat. Potser nosaltres ho enfocàvem una miqueta més de com utilitzar correctament els medicaments. Per exemple, si ens prescriuen un inhalador perquè som asmàtics o tenim algun problema respiratori com un EPOC, que és una malaltia pulmonar obstructiva crònica, saber utilitzar bé l'inhalador, perquè al final s'ha vist que els aparells inhaladors, si s'utilitzen correctament, són tractaments molt, molt eficaços. La via inhalada. Què passa? Que n'estan sortint a dia d'avui formats tan innovadors que és molt difícil, si no ens ho expliquen i no practiquem d'entrada, poder-ne fer un bon ús. Jo crec que anava una miqueta més per aquí, el tipus de xerrada.
D'acord. Ara s'ha fet aquest programa, al llarg de l'any són xerrades que les teniu pensades repetir o que n'hi haurà més al llarg de, no sé si final d'any o de cares ja a l'any vinent?
Al final, des del Col·legi Farmacèutic, el que fan és enviar la possibilitat a tots els ajuntaments de la regió de la província de Girona de poder, portar a terme aquestes xerrades.
D'acord.
Llavors, els ajuntaments s'inscriuen o no en funció de les seves preferències, si els interessa o no. Llavors, en funció d'això, un cop l'ajuntament ha acceptat o ha demanat les màximes 3 xerrades que es poden realitzar, des del col·legi també contacten amb els farmacèutics de la zona per dir aviam si les volen portar a terme. Llavors, bueno, la persona assignada per fer la xerrada i l'Ajuntament, que també és qui ho transmet des del CAP al centre cívic o més que res la persona encarregada de portar a terme aquest tipus de xerrades o aquest tipus d'activitats més aviat, després arriben a un acord de dir vale, va, ens interessa a un matí, una tarda, el mes d'octubre, de novembre. Vull dir, això es decideix una miqueta entre la persona que porta a terme la xerrada i el centre que ho contracta.
Doncs, Paula, moltíssimes gràcies per explicar, per estar aquí en el Més Calent a l'Aigüera, per parlar-nos del medicament, de la sobremedicació, de la diabetis, de l'insomni, de tots aquests problemes que ens hi trobem tots el dia a dia i que vosaltres, com a farmacèutics, també és una miqueta el vostre camp de batalla.
Sí, gràcies a vosaltres per donar-ho a conèixer, també.
Que vagi molt bé.
Sí, moltes gràcies. Vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més, la teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a laxarxamés.cat i descarrega't l'app.
I ara, quan queden 10 minutets just per arribar al punt de la una del migdia i que arribi la Lali amb l'informatiu, tornem a posar una miqueta de música i aquest cop ho farem de la mà d'en Paco Torres i el seu vermut musical.
El vermut musical amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, a en el vermut musical un grup, Los Sonos. Va ser un grup espanyol de rock i música pop de la dècada de 1960. Es tracta d'un dels primers exponents d'un gènere, el pop, encara molt llunyà d'estar assentat a Espanya, de 1960, quan es va fundar la banda. Els membres del grup eren Manuel Escobar López, cantant, Carles Guitar Bon Rein, baix, Manolo Díaz, guitarra, José Luis González, teclats, Jorge Matei, bateria, Toni Martínez, guitarra, i Manuel Fernández, piano. El seu repertori contenia adaptacions tant de cantants italians com artistes del mercat anglosaxó, destacant la seva versió de Melodia Desencadenada, així com seves adaptacions dels Beatles. Igualment, varen modernitzar cançons tradicionals espanyoles com Los Cuatro Moleros, El Relicario Twist, Campanilleros o Malagueña. El grup va durar poc temps, des de 1960 fins a 1965, any en què Toni Martínez i Manolo Fernández varen abandonar el grup per formar Los Bravos junt amb Mike Kennedy. També deixen el grup Carles Guitar, que es va integrar a Els Flecos, Jorge Matei als Pequeniques i Manolo Díaz començava la seva carrera en solitari. Tot allò va ser el final del grup. Escoltarem per Los Sonos Los Cuatro Moleros.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I ara acomiadarem aquí el Més que la Noguera. Falten poc de més de 5 minutets amb una secció abans de posar una cançó final. Ens anirem a veure què ens explica l'Agrupació Astronòmica de Sabadell.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
Què podem veure en el firmament? Si aixequem el cap i mirem el firmament, podrem veure molts astres diferents. De dia, no cal dir-ho, només veurem l'astre rei, el Sol, i alguns altres dies també es veu la Lluna. En canvi, de nit, podem veure molts més astres, alguns més brillants, altres al límit de la visió humana. i tenim una mica de tot, estrelles, planetes, cometes, estrelles fugaces, galàxies, la Via Làctea, etc. Anem a repassar-los. El Sol és una estrella, i és igual que les estrelles que veiem durant la nit. L'única diferència és que el Sol el tenim molt més a prop, mentre que les estrelles estan moltíssim més lluny. De fet, el Sol és la nostra estrella perquè la Terra gira al seu voltant. La Lluna és el satèl·lit natural de la Terra, un astre rocós que gira al voltant del nostre planeta. És molt més petit que el Sol, però està molt més a prop, i per això és el segon astre més brillant de tot el firmament. La majoria de puntets brillants que es veuen durant la nit són estrelles, astres que emeten llum pròpia i que il·luminen l'univers. A ull nu en podem veure varis milers. N'hi ha de més brillants i de menys brillants. Per distingir-les bé, totes les civilitzacions es van inventar les constel·lacions, que són agrupacions d'estrelles que representen una forma determinada. A ull nu també es veuen cinc planetes: Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Es distingeixen de les estrelles perquè, mentre que aquestes es mouen totes en bloc, els planetes es mouen a través de les constel·lacions. A vegades apareixen al cel uns astres allargats, amb grans cues, que es poden veure durant uns dies o setmanes movent-se pel firmament. Són els cometes. A ull nu també podem veure una franja allargada i estreta més blanquinosa, que per la seva forma va ser anomenada la Via Làctea. Es tracta de la nostra galàxia vista des de la Terra. I des de llocs foscos també es poden veure tres galàxies externes a la nostra. Des de l'hemisferi nord es pot veure una taqueta molt feble, que és la galàxia d'Andròmeda. I des de l'hemisferi sud es poden veure dues taques més grosses, que són els núvols de Magallanes, que són dues galàxies satèl·lits a la Via Làctea. Finalment, a vegades es veuen com estrelles que corren ràpidament i que només duren un segon. Són les estrelles fugaces. Es tracta d'un fenomen atmosfèric i és degut a l'arribada de pedretes normalment molt petites a gran velocitat de l'espai, que amb l'enorme fregament que experimenten s'escalfen molt i es cremen. I uns altres fenòmens atmosfèrics molt vistosos són les aurores boreals, unes cortines de llum verdes, blaves o vermelles que es mouen pel firmament durant uns minuts. Es veuen sobretot des de zones properes al Pol Nord o al Pol de Terra, i són degudes a l'arribada d'una gran massa de gas molt calent procedent del Sol, que interactua amb l'atmosfera terrestre i amb el camp magnètic de la Terra i produeix aquestes cortines de llum tan vistoses.
Doncs, com sempre, molt interessant l'apunt des de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell amb l'Albert Morral. Anem acabant ja el programa, falten un parell de minutets. A la una, el punt de l'informatiu amb l'Ala Liginé. A dos quarts de dues, la tertúlia política de la plaça. I nosaltres ens hi trobem demà al punt de les 12 del migdia. Que passeu molt bona tarda. Us deixem amb una miqueta de musiqueta. Us deixem amb Van Morrison i aquest Brown Eyed Girl.
When the rains came down in the hollow, playing a new game, laughing and running, hey hey, skipping and jumping in the misty morning fog with all our hearts that thumping, and you, my brown eyed girl. Whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old man with a transistor radio, standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall, slipping and sliding all along the waterfall with you.
Radio La Scala.
La Xarxa.